L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Un dia més a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre encetem el repàs de l'actualitat més destacada de la jornada, avui dijous 17 de desembre de 2009. Política, societat, cultura, medi ambient, fet divers, tot el que succeeix a les nostres Terres de l'Ebre a través de l'actualitat de cada municipi a partir d'aquests moments i durant els propers 30 minuts. Els parla Lluïsa Bertomeu en nom dels serveis informatius de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ara i aquí comença l'informatiu.
L'informatiu emite informació diària i de la Terra de l'Ebre.
I obrim el nostre informatiu parlant del temporal, i és que el temporal torna a malmetre els punts més fràgils del Delta de l'Ebre. Segons publica avui el diari de Tarragona, les onades superiors als 4 metres que es van registrar a principis de setmana al Delta de l'Ebre han tornat a malmetre alguns dels punts més fràgils d'aquest espai natural. A Delta Ebre, les zones més afectades van ser un cop més la platja de la Marquesa i la Gola del Pal, on es fa cada vegada més visible el procés de regressió que viu el Delta. Les onades van trencar els cordons de protecció existents amb la conseqüent desaparició del camí d'accés a la península del Fangar, i l'aigua del mar va entrar als arrossars més propers a la platja i va envoltar el restaurant dels Bascos. Des de l'Ajuntament de Deltebre es confia que bona part dels problemes es redueixen amb el projecte per fer una salvaguarda a la línia litoral entre Riumar i la Marquesa, que impulsa la Direcció General de Costes dins del Pla Integral del Delta de l'Ebre. El projecte està ara en redacció. Es preveu que l'expropiació de terrenys i la licitació de les obres es pugui fer l'any vinent per poder iniciar les obres al 2011, segons detalla l'alcalde de Deltebre, Gervasi Aspa. Contempla la ubicació de dunes mòbils amb vegetació per endurir el terreny, aiguamolls i un camí de guarda amb carril bici que esdevindrà una barrera per a l'avanç del mar. Una altra de les apostes de Deltebre per fer front a la regressió del seu litoral és la instal·lació d'una draga a la desembocadura que permeti treure sorra dels punts on s'acumula per portar-la allà on fa falta. Diferents entitats socioeconòmiques defensen aquesta sortida, que encara està sent avaluada per les administracions superiors, segons admet l'alcalde. Pel que fa a l'Emidelta Dre, la barra del trabucador es va tornar a trencar després de 3 anys. Des de diumenge fins al dimarts, l'isme de sorra va ser impracticable i els treballadors de l'empresa Infosa no van poder accedir a les salines de la Trinitat, que té en explotació a la punta de la banya. Un camió va quedar atrapat a la sorra i va anar al terra per la força de les ones, una de les torres de la línia de subministrament elèctric que recorre la banya per donar servei a Infosa. Ahir els responsables van poder accedir finalment a les salines amb jeeps i van reprendre l'activitat gràcies als grups electrògens dels que disposa l'empresa per aquests casos. Però el temporal encara no ha acabat, ja que Protecció Civil va emetre ahir un nou avís de risc de nevades i el Servei Meteorològic de Catalunya va avisar de noves nevades superiors als 2 centímetres de gruix a cotes superiors a 400 metres dissabte i diumenge. Però del temps també en parlarem al final de l'informatiu.
Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Obrim ara la crònica política amb bones notícies, i és que Esquerra aconsegueix al Senat noves inversions pel Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre que sumen 5,6 milions a canvi de no presentar vet als pressupostos generals de l'Estat. Ens ho explica des d'Alcanar Domènec Ramal.
Què tal, en Lluïsa? Bona tarda. Des d'Alcanar hem de parlar avui d'inversions i d'infraestructures, i és que hem de fer saber que estos dies s'estan negociant al Senat els pressupostos per al proper exercici, el 2010, del govern de l'Estat espanyol. Uns pressupostos als quals Esquerra ha aixecat el veto, tot i que això no indica o no assegura que el seu vot en la propera votació al ple del Congrés sigui favorable, però sí que representa que Esquerra ha aconseguit noves inversions, tant a les comarques del Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre, inversions en infraestructures especialment importants per al nostre municipi, Alcanar, on s'ha previst la millora de l'accés a la Nacional 340 a les cases d'Alcanar en una inversió per millorar aquest projecte que representarà 400.000 euros. Ho confirmava als nostres micròfons l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat. L'escoltem.
A canvi de que Esquerra no vetés estos pressupostos al Senat, ha hagut una sèrie de contrapartides i aquí pues, bueno, puc anunciar de que des d'Alcanar vam aconseguir que s'incloguessin dos partides d'infraestructures, dos projectes d'infraestructures molt importants per al futur del municipi. Una és la millora d'accés a les cases d'Alcanar a la 340, és a dir, el que seria la prolongació de Conill i Trafalgar, que pues, bueno, és un altre dels punts negres que tenim, un altre dels punts perillosos que tenim, i aquí, pues, clar, a diferència de l'àngul que ja estava el projecte fet, aquí no hi ha res fet, per tant, el procediment ara és obrir una partida en 400.000 euros per fer l'estudi informatiu, o sigui, fer l'estudi previ abans de fer el projecte.
Però aquesta no és l'única notícia positiva pel que fa a les futures infraestructures del nostre territori, ja que també s'ha aconseguit, en aquest cas, una nova inversió que servirà per fer l'estudi informatiu de la connexió i els accessos tant del nostre municipi, Alcanar, com la Sénia, a la futura autovia de l'interior, la 7, així com també a l'autopista A7. Alfons Montserrat.
I després la segona, que també és una que és molt important, i nosaltres sempre hem pensat que és molt important, tant pel Canà com per les cases, com fins i tot per la Ràpita, és la connexió, la millora dels accessos de la Sénia i el Canà, és a dir, de la connexió del Canà en la A7 i l'autopista, que és el que diem allò dels barraquets. Aquí se fa un estudi, se preveu que el cost és de 800.000 euros i també és el mateix, l'estudi previ al projecte.
Cal dir que el conjunt d'inversions aconseguides a través d'aquestes gestions sumen 5.600.000 euros, 1.400.000 per al Camp de Tarragona i 4.200.000 euros per al conjunt de les Terres de l'Ebre, amb actuacions també destacades pel que fa a l'eliminació de la contaminació química, l'embassament de Flix o la millora en algunes línies de tren, així com també en diverses estacions del nostre territori.
I més crònica política, en aquest cas des de la capital del Baix Ebre. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bael, s'ha volgut posicionar aquest dimecres sobre l'avantprojecte de la llei de vegueries que el govern ha d'aprovar el proper 5 de gener. Bé, a la diferència del delegat del Camp de Tarragona, Xavier Sabater, o de l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha reclamat que l'avantprojecte continuï el seu tràmit, malgrat sentir-se decebut amb el seu contingut. Bael creu que el document és fruit d'un govern en estat de descomposició i sense rumb. L'alcalde ha demanat també que el debat de les vegueries se centri en els temes importants de bagatge com són les competències i el finançament i no en discussions sobre noms i capitalitats. No és així, Tere Giné?
Efectivament, Lluís, Abel ha estat extremadament crític amb l'apartat que regula les competències de la vegueria, així com també amb el finançament que queda fixat a través d'una disposició addicional. El finançament té els despatxes en una disposició addicional i els diners ja els decidiran els pressupostos de la Generalitat. Però no diu segons quin criteri, ni tampoc diu que es respectaran els criteris que segueixen les diputacions, explicava l'alcalde tortosí. Així, deixava clar que vol que continuïn amb la tramitació de la llei perquè el seu contingut haurà de canviar de dalt a baix, perquè si no, no tindrà sentit. A més, Bael demanava que es compari el projecte de la llei de vegueries amb el de l'àrea metropolitana. L'alcalde creu que tota la polèmica dels darrers dies sobre noms i capitalitats no és gratuïta i que algú ho té planificat. L'escoltem.
Com a alcalde de Tortosa demano que es continuï tramitant això, malgrat el punt de partida és molt pobre, claríssim, que ens centréssim en els debats importants. És una trampa, i és un torpedo a la línia de flotació de la llei discutir en aquests moments els noms de les vegueries, les capitalitats, perquè el gruixut no l'estem tractant. I per tant, el tema de capitalitat no vull entrar, bueno, un tema que el que creguéssiu convenient, però jo crec que la realitat és la que s'imposa, i ens equivoquem si centrem el debat de la llei de vegueries, en el nom de les vegueries, en la capitalitat de les vegueries, i no afrontem la realitat. I la realitat és, per a què fem la vegueria, quines competències s'assigna a la vegueria i quin finançament s'assigna a la vegueria.
Sobre el tema de la capitalitat i la reclamació que feia l'alcalde d'Amposta, també de CiU, de ser cocapital, Bel assegurava que no hi ha discussió i ironitzava que si a aquesta llei li afegim cocapitalitats seria l'invent de la gasosa. Però malgrat no voler entrar en polèmiques, el dirigent tortosí criticava durament la solució del govern de fer que la capital la decideixin des de cada territori.
Però què la capitalitat? La decidir als territoris és una deixadissa de funcions per part del govern de dimensions considerables. És a dir, com que jo no m'aclarixo i no sé governar ni sé prendre decisions, escolta, aclariu-vos vosaltres i us esgatenyeu. Això és encendre tot el territori, perquè això, transposat a la Catalunya Central, transposat al Camp de Tarragona, ja no dic aquí.
Per últim, també reclamava serietat en la constitució de la vegueria de les Terres de l'Ebre i dels seus terminis, ja que el fet d'incloure que cal una modificació de la legislació de règim electoral general competència de l'Estat per tenir la vegueria de l'Ebre retarda la seva creació. Al 2011 no la tindrem, no ens enganyéssim, assegurava. Però la solució que opta el govern, capitalitat, la decideixi als territoris, és una deixadesa de funcions per part del govern de dimensions considerables. Com jo no sé governar i prendre decisions, doncs us esgatinyeu vosaltres, afegia.
L'actualitat diària a l'informatiu MUT.
Unió de Pagesos critica l'actual línia d'assegurança de l'olivera que ja no respon a les necessitats dels productors d'olis catalans en no tenir en compte la producció real de les explotacions. Aquest fet justificaria la caiguda que hi ha hagut enguany en la contractació d'aquesta pòlissa per part dels pagesos. Unió de Pagesos, tot i defensar que la gent asseguri les seves collites, veu que tal com està establert el model d'assegurança de l'olivera no serveix per a res. Segons el sindicat, a falta de 10 dies perquè es tanqui el termini de contractació, l'entitat estatal d'assegurances agràries ENESA només ha registrat enguany a Catalunya 72 pòlisses per a la campanya 2010-2011 respecte a les 1.040 de la passada. Entén més detalls d'aquesta notícia Josep Rotges de la Plana Ràdio.
El responsable dels sectors vegetals del sindicat, Josep Carles Vicente, acusava el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural d'utilitzar l'assegurança de l'olivera per fer xantatge als productors d'oli, ja que, segons el responsable d'Unió de Pagesos, s'amenaça dient que si no s'assegura mai i es té un problema com a les gelades del 2001, aquest no podrà ni rebre ajudes ni cap indemnització. Segons dades de l'organització agrària, si l'any 2008 es van assegurar un 8% del total de la superfície d'oliveres, aquest 2009 només ha estat un 1%. Vicente creu que l'assegurança actual per a l'olivera no serveix per a res. L'escoltem.
Nosaltres, com a organització agrària, som partidaris de que la gent contracti assegurances, però també som realistes i hem de dir que aquesta no els serveix per res. Que l'únic que els serveix és perquè l'administració fa un xantatge al sector dient-li que si no assegura, si mai té un problema com el que va poder tindre el 2000-2001, que no serà ajudable ni indemnitzable. Val?
El sindicat reclama que el model d'assegurança de l'olivera adequi els rendiments a la realitat de la producció, ja que el que els permet assegurar ENESA no correspon amb els rendiments reals esperats. Unió de Pagesos també critica el fet que els productors que asseguren per primer cop i no estan dins la base de dades d'ENESA només poden assegurar un màxim de 2 quilos d'olives per arbre, una quantitat totalment insuficient per a Vicente. Així, des d'Unió de Pagesos es reclama un mecanisme que permeti que la producció s'aproximi a la real d'aquella campanya. Escoltem de nou Vicente.
L'explotació que assegurava ja ha tingut una incidència, ha fet un part d'assegurances i aquell part sí que regeix, sí que serveix per a minvar el valor productiu d'aquella explotació. En canvi, l'any que produïm, no hi ha un mecanisme que sumi el que produïm de més. O sigui, les mitjanes no són reals. Val? Això és importantíssim. Què passa? A veure, des de l'any del fred hem patit 2 sequeres, o 3 consecutives. Això vol dir que totes aquestes explotacions que havien assegurat han estat penalitzades, purament, durament. Vull dir, si tenien 18 quilos, n'han baixat a tindre 14 o 15 i et diran, oh, escolti, l'assegurada, és el seu rendiment, oh, cuidado, és el seu rendiment només quan té afectació, perquè l'any que ha collit vostè no ha demanat cap dada.
Unió de Pagesos reclama a l'administració que per millorar el model d'assegurança de l'olivera aquesta no estigui tan encarada a plantacions intensives de regadiu, ni que discrimini positivament els agricultors a títol principal i les explotacions prioritàries, de la mateixa manera que ho faci també amb les pòlisses d'assegurança que es contractin a través de l'Organització Professional Agrària. També demana un augment de la subvenció pública i una aposta per una assegurança d'explotació que permeti cobrar els costos de producció als productors que viuen immersos en la crisi amb preus que també afecten el sector oleícola català en general.
Emergença, el festival i concurs de grups més gran a nivell mundial, ara a Barcelona. Selecció de bandes mitjançant el públic en directe. Emergença, primer concert Grator a la Sala Mephisto de Barcelona, el dia 17 de desembre a les 11 de la nit. Sala Mephisto de Barcelona. Vine i anima a Grator. Més informació a www.grator.es.
La Federació de Comerç i Turisme de Deltebre ha engegat una nova edició de la campanya de Nadal i Reis. La d'enguany és totalment novedosa. Canvia el sorteig als viatges per dos premis de 1.500 euros cadascun. Els més de 100 comerços que participen en la campanya repartiran un total de 10.000 butlletes entre els clients que realitzin les seves compres fins al dia de Reis. A cada establiment participant, els clients trobaran els tíquets que cal omplir per poder participar al sorteig. Francisco Canadilla és president d'Efecotur.
Este año consiste en que vamos a cambiarlo un poco para que el dinero se quede aquí en el pueblo, ya que bueno, somos conscientes de la crisis económica por la que estamos pasando y es un pueblo en el que se nota mucho, ¿no? Entonces, consiste la campaña en sí en recoger una serie de papeletas, que hay 10.000 números repartidos por todas las tiendas participantes que están federadas. Y digamos que las papeletas tienen cuatro números que deberán coincidir con el primer y segundo premio de la Lotería del Niño, el día 6 de enero del 2010. Entonces, a partir de ese día, una vez sepamos los ganadores, que son dos premios de 1.500 euros, para que se gasten aquí al pueblo. Entonces, haremos una presentación de estos dos ganadores a nivel de prensa y tal, y el dinero del premio, los 1.500 euros, se lo tendrán que gastar en un día, desde las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Así podrán beneficiarse también bares y restaurantes, ya que iremos a desayunar, comer y cenar, y digamos que los premios se repartirán en varios bonos, es decir, la persona premiada no podrá gastarse el dinero, los 1.500 euros, en un solo comercio, sino que habrá un bono de 500 euros para aquella persona que tenga una ilusión de comprarse algún regalo un poquito más caro, luego habrá varios bonos de 100, varios de 50 y varios de 20. Pero si esa persona en una tienda pues se gasta menos del bono, no pasa nada porque es acumulativo para otra tienda. Entonces así lo repartiremos en un mínimo de 50 tiendas entre los dos premios.
Els números premiats seran els dos que coincidiran amb el primer i segon premi de la Loteria del Nen el 6 de gener. D'altra banda, la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre ha organitzat per aquest diumenge un mercadet que s'instal·larà al pavelló cobert de la Fira al costat de l'Ajuntament de Deltebre des de les 10 del matí fins les 8 de la tarda. Varietat de comerços i productes per facilitar les compres nadalenques. I d'una fira que tindrà lloc aquest diumenge a una altra que ja es va fer, èxit de participació, el que va ser la 16a Fira de Nadal de Roquetes. Al voltant de 2.000 persones van passar per aquesta edició, que va estar instal·lada al mercat municipal els dies 12 i 13 de desembre passats. Al llarg del cap de setmana, els visitants van poder gaudir tant de les parades i els actes diversos que van tenir lloc a l'interior del mercat, com de les atraccions infantils ubicades al carrer del Canal. Ens explica Tere Giner.
Tal com tu dius, Lluïsa, va ser un èxit de participació. L'artesania i els elements típics del Nadal van ser els protagonistes de la fira. D'una banda, amb parades de ferro forjat, manualitats, creacions de fusta o bijuteria, i d'altra, amb objectes decoratius o productes gastronòmics. En l'apartat dels actes al voltant de la fira cal destacar, entre d'altres, les actuacions de la Coral de Roquetes, Preludi a Caro, que hi van oferir el seu repertori de Nadales, i dels grallers, a més de la xocolatada popular, o la recollida de cartes per a ses majestats dels Reis Mags d'Orient a càrrec dels patges reials. Una fira solidària, perquè la solidaritat també hi va tenir un paper força destacat. La delegació a Roquetes de l'Associació Lliga contra el Càncer va muntar la seva parada per recaptar fons amb la venda de material divers i amb la rifa d'un objecte decoratiu. Però no només va ser la Lliga l'única entitat de Roquetes present a la fira per una causa solidària, ja que l'Associació de Dones van posar a la venda diversos productes gastronòmics fets a l'instant i també un imant de nevera elaborat artesanalment per una sòcia que representa una punyeta, la pasta típica roquetenca. Val a dir que l'imant va tenir tant d'èxit que va esgotar-se molt aviat i que l'associació compta ara amb una llarga llista d'encàrrecs a l'espera de fabricar-ne més unitats. La recaptació que va realitzar l'Associació de Dones durant la Fira de Nadal, un total de 800 euros, va destinada íntegrament a la Marató de TV3 d'enguany, que va celebrar-se el mateix diumenge dia 13 i que va estar destinada a les malalties minoritàries.
L'informatiu MT, informació diària i de la Terra de l'Ebre.
Canviem ara de registre i us expliquem que Amposta compta ja amb un albert per a peregrins del Camí de Sant Jaume de l'Ebre, una reivindicació de l'Associació d'Amics del Camí i de molts de peregrins, un acord que arriba just abans de l'any Sant Compostelà. Així ens ho explica des d'Amposta Manel Ramon.
Doncs efectivament, segons que va avançar el president de l'Associació Amics del Camí de Sant Jaume de les Terres de l'Ebre, Jesús Serrano, s'ha arribat ja a un acord amb el Centre Nazaret d'Amposta per donar servei al d'alberg als caminants peregrins que ho necessiten mentre realitzen el camí de Sant Jaume. Així ho explicava el president d'aquesta entitat.
Pues bueno, hem arribat a un acord amb el patronat Hogar de Nazaret perquè les instal·lacions que es tenen aquí en Posta puguen servir per acollir els peregrins que estan fent o que faran el camí de Sant Jaume de l'Ebre, comptant la importància de que l'any que ve és any Sant Jacobeu, per dir-ho així. És un acord que mos ha omplit de goig i considerem que a Amposta pues, ho mereixia tindre això, perquè a més les etapes serien les etapes lògiques. La primera seria de l'inici al Poble Nou, en Jan i Albert, i la segona etapa seria del Poble Nou a Amposta, en ara ja tenim un Albert. Pues, esta seria la notícia important per a nosaltres.
Amb aquest acord es dona resposta a la demanda de l'associació i de peregrins que notaven a faltar un alberg al territori, un acord que es produeix en vespres de l'inici de l'any Sant Compostelà, un any, el 2010, en què s'espera que siguin molts els peregrins que realitzen aquest camí, tant des de la vessant francesa com també des de l'inici del Camí de l'Ebre, des dels Pilars de les Verges, en plena desembocadura del riu Ebre.
I continuem avançant al llarg d'aquest informatiu avui dijous 17 de desembre a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ens desplacem ara fins a l'Ametlla de Mar perquè Càritas apela de nou a la nostra solidaritat per Nadal. La seva campanya per aquestes dates recull productes bàsics per a persones molt afectades per la crisi i que en aquestes dades necessiten més que mai que els hi donin un cop de mà. Així ens ho explica des d'allí mateix Araceli Domínguez.
Càritas de l'Ametlla de Mar va iniciar la seva campanya de Nadal a començaments de desembre amb la col·locació de cistelles de recollida d'aliments de llarga durada i altres productes necessaris com roba interior i d'hivern i higiene personal a diferents establiments de la població i a l'església. La campanya, com en altres ocasions, està tenint força èxit perquè els caleros es mostren més generosos que mai en aquests dies, solidaritzant-se així amb els menys afortunats. El que es recull aquests dies no només va parar als veïns de la vila amb més necessitats, una part important també es destina a les Germanes de la Caritat, un centre d'acollida per gent sense sostre de Tortosa. Els establiments de l'Ametlla que hi col·laboren són Sumar Fragadia, Germanes Martí i Núria Callau, i enguany s'han afegit Casa Ballesteros i París Pastor. Dolors Cervera, presidenta de Càritas a l'Ametlla de Mar, ens explicava en què consisteix aquesta campanya.
Aquesta campanya queda inclosa dins de tot el treball de tot l'any, el que passa que ara és intensificat per recollir aliments. Aquesta campanya consisteix en, per totes les botigues, anem, o per moltes, els súpers i algunes botigues, anem repartint unes cistelles on durant tot el temps de Nadal i fins a Reis se recullen aliments, productes d'higiene, es recullis també en algunes botigues productes, per exemple, de roba interior, d'home, mocadors, bufandes, mantetes, mocadors de coll de dona, etc.
Dolors també ens apuntava que aquesta campanya s'inclou dins del treball que es fa durant tot l'any en la vessant social de l'Església per promoure l'esperit de caritat i justícia social. I és que enguany, els efectes de la crisi han augmentat la necessitat de moltes persones. A la Cala, durant el 2009, 74 famílies han rebut algun tipus d'ajut, ja sigui roba, aliments o altres ajudes. Hi ha 28 famílies fixes que reben cada mes un lot mensual d'aliments. Aquestes 28 famílies sumen una vuitantena de persones. Són famílies de la nostra població que s'han quedat sense feina o que estan malalts i no tenen qui els faci un cop de mà o que simplement els cal que algú els recolzi moralment per pair millor els moments difícils. Molts cops aquestes persones acudeixen a Càritas després que s'hagin esgotat tots els procediments legals. De fet, de vegades són els mateixos serveis socials els que els envien perquè tinguin una ajuda extra. Aquests ajuts es lliuren amb confidencialitat absoluta per no perjudicar ningú. Malgrat tot, els recursos de caritat són limitats. L'entitat es manté a l'ametlla amb els donatius i les quotes dels socis. També reben ajuts del Banc d'Aliments de Tarragona. En comparació amb l'any passat, les xifres s'han disparat. Si el 2008 Càritas es va gastar 518 euros en comprar aliments, enguany s'han gastat 2.195 i la Unió Europea ha contribuït amb 3.356 quilos d'aliments al 2009 en comptes dels 524 quilos del 2008. I pel que fa als ajuts a la vivenda, si el 2008 Càritas va contribuir amb 257 euros, enguany ho ha fet amb 1.357. També hi ha altres despeses de farmàcia, roba interior i bitllets de tren que han augmentat considerablement. Perquè totes aquestes necessitats contundents i urgents puguin pal·liar-se en la mesura del possible i per a cobrir més gent amb carències, Càritas necessita, segons explica Dolors Cervera, que més gent se subscrivi a l'associació.
La informació esportiva a l'informatiu de Notre
Avancem una mica el que serà l'agenda esportiva d'este cap de setmana a nivell de les Terres de l'Ebre. Per això tenim amb nosaltres amb el Cebollà. Déu-n'hi-do, quants de partits si el temps no ho impedeix?
Bé, doncs per aquest pròxim cap de setmana i abans d'aquesta bona aturada de Nadal, les 6 lligues de futbol del nostre territori ebrenc aplegaran interessants encontres. A la tercera divisió, l'Amposta pot menjar-se a gust els torrons, ja que està ben classificat i rep al cué el Caçà. La Rapitenca ho tindrà una mica més difícil, ja que juga al camp del tercer classificat, el Sant Boià. A la territorial preferent, el Roquetenc arriba al Nadal amb els deures per fer i està col·locat en llocs de descens directes. El Callà serà el rival a batre. A la primera catalana, el Tortosa visitarà Sants. Una victòria fora de casa alegraria més les pròximes festes nadalenques. A la primera territorial, la Cava brindarà amb un bon cavall, ja que arriben més líders, però no refien de l'Ullecona, és el clàssic de la jornada. El Remolins Vitem s'aproparà a Jesús, els dos són el gran derbi, i a Valls viatja a l'Alcanar per ficar-se més còmode si puntua. L'Aldeana, amb un partit menys, juguen a Torredembarra, amb l'objectiu de remuntar i posar-se una mica més tranquils. A la segona territorial, el Jesús i Maria, el líder i el Mas d'en Verge, de festa a la UB el dissabte. A l'Ametlla de Mar, segon classificat, viatja a Santa Bàrbara. Els dos equips volen passar un bon Nadal. I l'Aldeana, Beca Marlès, serà el partit veïnal. El més interessant, a la tercera territorial, el Lalles Tortosa Godall, el Cambrer Tivenys i el Jesús i Maria Amater Ulldecona. Tots aquests partits i més futbol a les Terres de l'Ebre abans de l'arribada del Nadal. La Lliga tornarà el 10 de gener, però alguns hauran de jugar algun partit a plaçar. Per acabar, uns consells savis. Si us apropeu al camp, abrigueu-vos. És època de fred. Animeu el vostre equip i bones festes a tots els equips ebrencs, socis, simpatitzants i col·laboradors.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Així, amb l'estat del temps, posarem el punt final a l'informatiu i és que sembla que continuarà el temporal, no és així, amb el Cebollà?
Sí, la veritat és que la previsió meteorològica avisa que aquesta tarda hi haurà risc de nevades en cotes baixes sobre els 200 metres. La tarda se presenta amb nuvolades i temperatures baixes, ambient fred, amb gelades nocturnes a zones d'interior i possibilitat d'algun ruixat al litoral. L'estat de la mar amb marejol a tota la costa ebrenca.
Doncs sembla ser que ja no tenim temps per a res més. Fins aquí l'actualitat del dia, aquest dijous 17 de desembre. Demà, com sempre, hi tornarem, ja ho sabem, a partir de la una del migdia, arribarà una nova edició de l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Que acabin de passar un bon dijous, això sí, amb la sintonia i companyia de la seva municipal. Els ha parlat Lluís Bertomeu des de Ràdio Delta en nom del Servei Informatiu.
Informatiu de Moté, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Moté.